A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ens situem a principis del segle XX en un moment, no direm que, vaja, ja no sé si dir si més o menys convuls que l'anterior en el sentit, ja havia passat la setmana tràgica, encara havia d'arribar la dictadura de Primo de Rivera, o sigui que estem, vaja, no sé si dir, en un període de relativa calma. Roland, bon dia, bona hora.
Hola.
Perquè avui parlem de la canadenca.
Avui parlem de la canadenca. De fet, el període de calma
relativa.
Va ser tot just acabar la vaga de la canadenca i començar els anys del pistolerisme, que s'allarguen del 19 al 23, i que precisament amb la dictadura de Primo de Rivera és quan s'acaba, perquè la CNT acaba totalment desballestada. Però això, diguem, seria el pròleg d'aquests anys del pistolerisme, no? Primer, el que hauríem de dir és que, bueno, la canadenca era coneguda popularment, l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, que era una filial de la companyia Barcelona Traction Light and Power, Barcelona Tracció Llum i Força, que es va fundar a Toronto l'any 1911, que va ser fundada per l'enginyer Fred Stark Pearson, del qual ara últimament s'han parlat molt i hem fet un documental per...
Aquest és l'home de l'avinguda Pearson de Barcelona?
Exacte, aquest és l'home, I aleshores el principal accionista de la Barcelona Traction era el Banc Canadenc de Comerç. O sigui que és un entramat d'empreses. I aleshores l'objectiu de la Barcelona Traction de la canadenca era la producció elèctrica i la seva distribució, sobretot a Barcelona i Rodalies. I llavors eren els que subministraven el 70% del subministrament domèstic, l'enllumenat públic, funcionament dels tramvies, la xarxa de ferrocarrils metropolitans, i aleshores...
La principal subministradora d'energia
elèctrica. Sí, l'altra era Energia Elèctrica de Catalunya, que era alemana. Aquesta, de fet, era... A veure, l'empresa mare estava fundada a Toronto, però tot es gestionava des d'Anglaterra, per dir-ho així. Els treballadors... els homes de confiança de l'empresa eren anglesos. Aleshores, per poder dur a terme tot això, entre l'any 1912 i 13, l'empresa va adquirir o va absorbir una sèrie de companyies que ja existien: Tramvies de Barcelona, Ferrocarrils de Catalunya, Barcelonesa Electricitat i Saltos del Segre. Aleshores, a finals del 1912 va construir el canal i la central hidroelèctrica de Serós, que abans de dos anys ja funcionava a ple rendiment. I aquest projecte s'acabaria completant en els anys següents amb la construcció de l'embassament de Sant Antoni i la central hidroelèctrica de Talarn. Després vindríeu de Camarasa, que va durar molts anys, etc etc. I l'any 1914, perquè ens fem una idea, era la primera empresa productora, la canadenca, a Europa. La primera empresa productora d'electricitat i la setena al món.
O sigui, una de les grans empreses. Vaja.
Una de les grans empreses. I la planta es trobava al paral·lel, allà. Encara hi ha les famoses tres xemeneies. No? La vaga de la canadenca, la data, i tot el que ara diré, que amb algunes fonts
coincideixen més que altres.
Sí, algunes et posen que és el dia 8 de febrer, els altres el 9, vull dir, però una mica seguint el llibre de Los Años del Pistolerismo, precisament de León Ignacio, que és un llibre ja que costa molt trobar i que situa com a pròleg d'aquests anys del pistolerisme, aquesta vaga que, ja avancem, van guanyar els obrers, però que de fet seria l'última que guanyarien els obrers. Va ser una vaga, potser la vaga més important haguda a Espanya, a Catalunya segur, a Espanya no gosaria dir-ho, perquè tampoc no ho conec tant. Però a Catalunya, la vaga més important que va haver durant el primer terç del segle XX.
D'acord, o sigui, una referència exemplificant pel que va suposar i pel que després també esdevindria de lliçó.
I pel tema doncs, de com va gestionar la CNT, que tot just havia estat fundada 8 anys abans, el 1911, com va gestionar el comitè de vaga i la mateixa Confederació Nacional de Treballadors tot el tema de la vaga. No?
Tot plegat va començar per un acomiadament de treballadors.
Sí, no? A veure, comença el 5 de febrer, però l'origen situa a finals de gener. Què va ser?
Estem al 1919?
1919, sí. A l'origen té lloc entre el personal d'oficines, que organitzen un sindicat independent, i aleshores el gerent de la Canadenca, que es veu que era un bon llumanto, el senyor Fraser, Frank Fraser Lawton, va tenir com a resposta de fer fixes a 8 treballadors eventuals, però amb un sou menor. Llavors aquests treballadors, que eren precisament els que havien organitzat el sindicat independent, van protestar per la rebaixa salarial i Lawton els va acomiadar. Cinc dels sancionats pertanyien a la secció de facturació. Llavors, el dia 5 de febrer, en solidaritat amb els seus companys, els 117 treballadors de la secció de facturació es van declarar en vaga. Van trencar les plomes, van llançar els tinters a terra, i van exigir la remissió dels acomiadats. Aleshores, el cap de la secció, que era un anglès anomenat Colson, els va dir que...
Que de cap manera.
Que de cap manera, i els 117 treballadors van decidir anar a veure el governador civil, el senyor González Rotbos, que els va prometre que sí, que arreglaria el conflicte, i els va aconsellar que tornessin a la feina. Bueno, tots tornen cap a la feina, els 117, i troben bloquejada... L'accés a l'empresa estava bloquejada per 50 policies. Produeixen lògics aldarulls i els 17 treballadors van ser també acomiadats pel Lawton, pel gerent Lawton, i substituïts per personal d'altres seccions. O sigui, ja passem cada 8,
Pit.
Ja són 117. L'endemà cap diari en parlava, era... Tot just acabava d'esclatar, només el diari de Barcelona va publicar una petita nota, però la notícia, el boca a orella, va començar a
fer
que corrés per tot Barcelona i que els treballadors dels diferents departaments de la Canadenca s'anessin sumant a la vaga. El dia 8, o sigui, 5 dies després, l'atur era gairebé total a la fàbrica.
Déu-n'hi-do.
Davant la magnitud que prenia l'esdeveniment, els vaguistes, van dir això se'ns escaparà de les mans, van recórrer a la CNT, que la CNT no tenia
representació
a la fàbrica.
Malgrat la magnitud de l'empresa?
Però pensem que ens trobem en uns anys on, tot just, malgrat existir el sindicalisme, hi havia moltes empreses, encara que fossin tan grosses, com que no he aconseguit trobar quants empleats en total treballaven a la Canadenca. M'he mirat diverses webs i tot això i no ho he trobat. Aleshores, com deia, hi havia moltes empreses que no tenien, vull dir, o tenien sindicats independents, com aquest que van intentar muntar, i depèn les empreses els hi permetien o no els hi permetien, no?
O sigui que els treballadors van anar a parlar amb la CNT?
Van anar a parlar a la CNT, que l'empresa no la reconeixia com interlocutora dels obrers, perquè la tardor de l'any anterior, el 1918, ja havien tingut problemes a la central hidràulica de Camarasa que s'estava construint, i també van aconseguir que es fes una vaga bastant important. La CNT, naturalment, acceptà posar-se al capdavant del conflicte i va nomenar un comitè de vaga, que està format per diversos treballadors acomiadats i per membres veterans de la CNT, que estan capitanejats per un obrer que es deia Simó Piera, que era un paleta de 27 anys que presidia el Sindicat Únic de la Construcció de Barcelona, i un, diguem que a més és un senyor que no va morir, sembla, fins ben entrats als anys 70 o principis dels 80, i va arribar a ser una, o sigui, què vull dir? Era una persona molt propera a les idees de Salvador Seguí.
D'acord,
era
també
dins de la CNT, uh-huh. Era dels moderats, del que després en Seguí també.
Crida també bastant l'atenció, amb 27 anys, el president...
Ja estava bregat, sí.
El president, en aquest cas,
el sindicat únic de la construcció
de Barcelona, amb 27 anys.
Amb 27 anys.
L'any 19, d'acord. O sigui que, en aquest cas, el senyor Vies es posa al capdavant de tot.
I aleshores acaba formant-se un comitè, em sembla, de cinc o sis persones. No? I aleshores, l'objectiu final de la CNT, que era aprofitar la vegada la canadenca per aconseguir la jornada laboral de 8 hores. Que era una de les reivindicacions més antigues dels treballadors.
La jornada laboral de 8 hores.
De 8 hores, Davant d'aquesta demanda de la CNT, el dia 10 el gerent Lawton amenaça els vaguistes i els hi diu que el seu acomiadament serà definitiu si en 24 hores no es reintegren a la feina. No estava per punyetes.
Havia passat una setmana només.
Sí, exacte. Menys d'una setmana. Dia 5 al dia 10. La CNT replica les amenaces estenent la vaga als empleats que feien la factura mensual dels comptadors i que passaven els rebuts als usuaris, tocar la butxaca. Malgrat l'advertència a l'empresa que els processaria si abandonaven el seu lloc de treball, tots els cobradors van respondre unànimament a la consigna del sindicat, llevat d'un que es deia Joaquim Baró, que acabaria pagant cara la seva...
Diguem-ne, la seva
el
estima.
El fet de ser díscol, ja no diria la seva traïdoria, la seva traïció. Al capvespre del dia 13, quan tres desconeguts...
El van atonyinar.
Li van disparar diversos trets al carrer Calàbria.
Vaja, el van matar.
El van matar.
Aquí... D'acord.
Bueno, i pensa que...
Ja em cridava l'atenció que de tota l'empresa, l'única persona que, diguem-ne, que es mostra en desacord amb la vaga, té nom i cognoms... Sí. I ho van abordar tres persones al carrer Calàbria i ho van matar.
A més, vull dir, el llibre aquest de León Ignacio, que és el que he seguit més a part de diverses webs, vull dir, ja veus que fem un seguiment dia a dia, perquè això va durar 45 dies, va ser molt, molt concret. Però el León Ignacio i altres doncs, ho treuen dels diaris i tot això, vull dir. Els diaris ho van explicant, vull dir,
ara, de tota manera,
primera pàgina de tots els diaris.
Ara, de tota manera, ens cridava l'atenció, va durar 45 dies, però aquesta primera setmana dona la sensació que tot passa molt ràpid.
Dona
la sensació que tot passa. Total, l'única persona o aquest treballador que es va mostrar...
Li van diversos trets que acaben amb la seva vida uns dies més tard. La canadenca, què fa? Ofereix 10.000 pessetes de l'època pels assassins de Baró i 5.000 per qualsevol informació...
Com a recompensa,
Sí, com a recompensa.
10.000 pessetes de l'any 19?
De l'any 19, que eren unes quantes.
Que eren unes quantes.
Que, sobretot per un obrer, perquè el que en el fons buscaven era que algú delatés, i que la meitat, 5.000 pessetes, per qualsevol informació que facilités la seva captura.
No van aconseguir res.
Mai qui havien estat els autors materials d'aquest atemptat criminal. En vista que la vaga s'estenia i cada cop guanyava més adeptes, el gerent Lawton proposa als vaguistes que es reuneixin per tal de negociar una sortida del conflicte. Clar, ell també devia rebre pressions, no? La trobada té lloc, o havia de tenir lloc, el dia 17, al mateix edifici, 17 de...
De febrer?
De febrer, al mateix edifici a la canadenca. Abans d'entrar, els cinc representants dels treballadors, en Lawton s'assabenta que un d'ells és membre de la CNT. I diu que
de cap manera,
s'emprenya i els fa fora tots i finalment no hi ha reunió. Vist tot això, el comitè de vaga decideix passar a una segona fase d'aquest pla, no? Que consisteix en tallar el servei de fluid elèctric. I amb això, què es pretenia? Doncs es pretenia que el conflicte deixés de ser cosa d'uns centenars d'obrers per afectar
a tota Barcelona.
Malgrat que una part del subministrament, com dèiem abans, de Barcelona anava a càrrec de la companyia aquesta de capital alemanya, Energia Elèctrica de Catalunya, el 21 de febrer, a les 4 de la tarda, els treballadors dels transformadors abandonaren el treball i a l'instant es va interrompre
el subministrament elèctric.
Tres quartes parts de les indústries, tallers, cinemes, teatres de Barcelona es van quedar sense llum, i també una gran quantitat de domicilis. Primer, tothom va pensar, és una avaria, eh? Però de seguida va córrer la veu, i la van propagar els mateixos vaguistes, doncs...
No direm que d'un sabotatge, vaja, d'una acció de protesta.
Sí, exacte, podem
dir-ho així.
Aquí t'he portat tres titulars, el de La Vanguardia, el de La Publicitat i el de La Publicitat...
Del 21 de febrer del 1919, eh?
Sí, i el de La Veu, eh? Del que deien l'endemà.
Barcelona sin luz, sí. Deien l'endemà. 22 de febrer del 1919. El conflicto de ayer, així ho titula, per exemple, La Vanguardia. A las 4 de ayer tarde quedaron de momento sin energía eléctrica cuantos servicios públicos y fábricas utilizan la que proporciona la canadiense. Enseguida, el público de La Vanguardia comprendió que había estallado el conflicto que temíase desde hace unos días. Los tranvías quedaron en la calle y en almacenes y dependencias de todo linaje. Al anochecer hubieron de interrumpirse las tareas. En el ayuntamiento, al darse cuenta de La Vanguardia, el alcalde, señor Morales Pareja, de que en las oficinas faltaba alumbrado, dispuso que se retirase el personal, excepto los empleados de secretaría y los ingenieros de la inspección industrial. Quedaron también en las casas consistoriales los guardias municipales y urbanos de retén y algunos porteros de vara, que era época encara dels porteros de vara.
Sí.
Puede decirse que la vida de la ciudad quedó paralizada casi en absoluto. Los almacenes El Siglo, las novedades y otros comercios se vieron obligados a cerrar por falta de luz. También cerraron muchos cines y teatros, funcionando únicamente los que se sirven de fluido de otras compañías, como decían. Al anochecer, la población presentaba un aspecto extraño. Paralizada en absoluto la circulación de tranvías que tanta animación da a las principales vías, las calles casi todas estaban completamente oscuras porque son pocas las que cuentan con un alumbrado supletorio costeado por los vecinos. Explica, evidentment, que la Guàrdia Municipal va haver de fer un servei extraordinari, que el Banc d'Espanya i altres establiments de crèdit van haver de suspendre les operacions i que gairebé tots els espectacles es van haver de suspendre. Això és el que deia La Vanguardia. La Publicitat, el conflicte de la canadiense, Barcelona a oscures, això és el que deia La Publicitat també a l'endemà, i a La Veu de Catalunya, si fa o no fa, La Ciutat a les fosques. A les 4 de la tarda començà la vaga de la canadenca i tot seguit van quedar paralitzats els tramvies, donant la sensació de greu conflicte. Les fàbriques, que tenen força de l'esmentada empresa, van donar per acabat el treball sortint els obrers al carrer. Ben aviat, una gentada immensa va omplenar les Rambles. El Siglo va tancar i també ho van fer altres establiments. I fa referència, òbviament, a la vaga de la canadenca, a tot aquest conflicte, al ban del governador de Barcelona, parlant d'aquesta situació d'emergència i també de la situació a l'Ajuntament i a la fàbrica. L'entrada de la fàbrica va personar-se, doncs, senzillament, segons diu aquí, amb personal d'enginyers d'artilleria i de l'armada, i diu altre personal es va dirigir a la subcentral de la zona de les Torrasses. O sigui que els treballadors van aconseguir el que volien, que era la paralització absoluta.
La paralització.
Va haver la ciutat de Barcelona.
Molta por. Però quasi no hi va haver el darull. Sí que vull dir, va haver els típics, però no es va magnificar. El que passa que, sobretot, La Veu de Catalunya, que defensa els interessos de defensava els interessos de la gran patronal, doncs, tant els militars com la burgesia industrial catalana estaven molt espantats. Aleshores, l'endemà, l'atur continuava sent quasi general. I el dia 23 encara es van afegir a la vaga els treballadors de l'altra companyia, Energia Elèctrica de Catalunya. El dia 23, també, el capità general de Catalunya, general Joaquín Milans del Bosch, sempre hi ha un Milans del Bosch, t'hi fixes?
Que era el capità general de Catalunya.
El capità general va reunir a Capitania a tota una sèrie de representants de partits de dretes i alguns dels industrials més rellevants de Barcelona. I a la reunió també va assistir el nou governador militar que havia acabat d'arribar aquell mateix matí a la ciutat, el tristament famós general Severiano Martínez Anido, que llavors era pràcticament un desconegut, però que en els anys següents, és a dir, a partir del 20, 21, 22, em sembla que és...
És a dir, els anys previs a la dictadura de Primo de Rivera.
Exacte, doncs tornaria a Barcelona i seria el que faria famosa la llei de fugues, per entendre'ns, i que bueno, va ser el gran repressor de la CNT.
D'acord, d'aquí que ens diguessis que això que va passar amb la canadenca no passaria mai més.
Exacte.
Després del conflicte.
Exacte.
I després de la magnitud que va ser el conflicte.
Exacte. I aleshores què proposa? Vull dir, en Milans del Bosch proposa als assistents que hi estigueren d'acord d'incautar la canadenca i posar-la un altre cop en marxa. Entre això i els tancs,
quasi.
Salvant la
distància. És a dir, la intervenció directa dels militars a la canadenca per tornar.
Exacte.
A restablir el fluid elèctric.
Exacte. El dia 24, al matí, el 4 regiment de sapadors i tota una sèrie de grups de mariners de vaixells de guerra fondejats al port entren a la fàbrica i restableixen el corrent elèctric. Però, com que ja havien previst que això passaria, que tard o d'hora intervindrien els militars, els treballadors havien sabotejat les instal·lacions i això provocava que les avaries fossin freqüents, deixant a les fosques durant hores barris sencers.
D'acord, o sigui que els militars engegaven l'interruptor i saltava tot en un moment o altre.
Sí. Aleshores, estaven convençuts que tenien la paella pel mànec, que el comitè de vaga i la CNT va donar un pas més i el 26 de febrer aconsegueix que s'afegeixin a l'atur les companyies d'aigua i de gas, una de les quals, la coneguda Le Bon, era francesa.
D'acord. O sigui que es va començar amb una companyia elèctrica, va continuar l'altra companyia elèctrica, va seguir la companyia de l'aigua, la companyia del gas...
Sí, sí. I aleshores, clar, vull dir, encara tot va empitjorar més, perquè bueno, ens feia molt difícil cuinar, rentar-se... Paral·lelament, els obrers del Sindicat d'Arts Gràfiques van decidir mobilitzar-se per acabar amb el seguit d'articles que la premsa part de la premsa barcelonina publicava diàriament, entre ells la Vanguardia, però sobretot la Veu de Catalunya, contra els vaguistes. Llavors instauren la censura vermella, que va consistir a prohibir la publicació de tots aquells articles o aquelles notícies que eren contràries als interessos
dels treballadors.
Per una banda, primer veus la censura del govern militar i després s'hi afegeix, i llavors veus alguns diaris de finals de febrer, principis de març, que estan més buits que no pas plens. Aleshores, a partir de llavors, els fets encara es precipiten més. El dia 28 de febrer venen de Saragossa 30 militars electricistes per donar suport als soldats que ja estan vetllant les centrals elèctriques. El 1 de març, el comitè de vaga fa públic un comunicat en el qual fa un resum de tot el que ha succeït i reivindica tres coses. L'apertura als sindicats que han estat clausurats, perquè ja estaven en la clandestinitat. La llibertat dels tots aquells que havien estat detinguts fins aleshores i la retirada de la suspensió de les garanties constitucionals. Quatre dies més tard, veient que les coses no s'arreglen, el general Milans del Bosch, decidit a posar fi d'una vegada per totes a la vaga, dicta una ordre mitjançant la qual es mobilitza a tots els homes de 21 a 38 anys al ram de l'electricitat. El ban, que devia aparèixer a tots els diaris, es publica tan sols al diari Barcelona, aquí la CNT va imposar una multa i va al diari
abonar, va haver de pagar una multa
religiosament. Davant d'aquest contratemps, què van fer les autoritats? Doncs van optar per enganxar els bans per les parets, tot i que els impresos s'hagueren de fer a la petita impremta capitania, perquè els tallers es van negar
a imprimir aquest ban del general. Sí, sí, va ser això, una reacció en cadena de tothom.
Una reacció en cadena. Aleshores, què passava? Que tot i així l'ordre era prou important com perquè s'ignorés, ja que posava els obrers en la tessitura d'haver d'escollir trair els companys o enfrontar-se com a mínim a una condemna de 5 anys de presó militar.
5 anys de presó militar?
Sí, per no acudir. Llavors, el dia 7 del matí, acudeixen massivament a les caixes de reclutament. Ara, un cop se'l diu, tu has d'anar aquí, es neguen en rodó a obeir les ordres, tot i les amenaces.
Això sí que és una vaga en tota regla.
Sí, sí. I això què va fer? Els militars van dir, aquí som molts, no els podem jutjar tots militarment. Vinga, cordades de presos i conduïts cap al castell de Montjuïc, on s'hi van aplegar al voltant de 3.000 treballadors.
Al castell de Montjuïc.
Al castell de Montjuïc. Llavors, esclar, encara tot això de veure pels carrers, camí de Montjuïc a peu, clar, familiars, companys, encara tot plegat es va encrespar més, i llavors també va fer que la petita i mitjana burgesia, els amos de petits tallers, el botiguer de tota la vida, comencessin a veure que això no tenia solució i que no s'arreglava
a base d'enviar els treballadors a Montjuïc,
militars i tot això. I aleshores, per una altra banda, també l'alcalde, que era un partidari de l'ERRU, Manuel Morales Pareja, que abans de dedicar-se a la política havia estat cantant d'òpera i comerciant a l'engròs de vins de Jerez. Si un dia hem de parlar dels... hi ha un llibre del Josep Maria Cadena molt bo dels alcaldes de Barcelona, vull dir, aquests anys ja uns alcaldes però fabulosos. I aleshores, doncs, clar, se'n va veure el Romanones i diu: escolta, noi, això s'està, i jo
no puc amb això,
jo ja no puc amb això. Bueno, vale. Sense gairebé temps, en Romanones nomena tres homes que li mereixen tota la confiança. Un d'ells, un tal Juan José Morote, subsecretari de la presidència, i que tenia la missió de posar-se en contacte amb el comitè de vaga i amb els
militars,
i els militars, i
per
la
intentar
gran bogeria,
destensar
i posar fi a la vaga. L'altre home era un criminalista que es deia Gerardo Doval, qui Romanones va anomenar cap de policia de Barcelona. I finalment el tercer era un enginyer que es deia Carlos Montañés, que coneixia molt bé la canadenca perquè havia treballat els primers anys de posar-se en marxa, inclús amb els pantans de Talarn i tot això, i que havia de substituir el González Robbos, que era aquell que els va dir: aneu, torneu a la feina. Vale. Aleshores, Milans del Bosc, una altra vegada, al matí del 13 de març, declara l'estat de guerra i les tropes militars ocupen la ciutat, com si fos un territori ocupat, no? Enemic, perdó. Aleshores, clar, vull dir, havien pressionat els sectors més intransigents de la burgesia industrial, que ja s'ensumaven que el Romanones acabaria pactant, no? Però el fet d'arribar a Morote i Dorval aquell mateix matí o aquell mateix migdia va desactivar tot això. El dia 14 arriba a Barcelona el nou governador civil, que immediatament s'afegeix a la reunió que el gerent de la canadenca té amb el Juan José Morote. Morote i Montañés van convèncer l'Auton perquè se segués a negociar amb la CNT i el comitè de vaga, que en aquell moment es trobava en la clandestinitat, i bueno, i finalment, doncs, després de molt
això
buscar...
Això va ser l'inici del final del conflicte?
L'inici del final. La reunió es fixa pel dia 15 a les 3 de la tarda a l'Institut de Reformes Socials, que estava al costat del Born. El Simó Piera, aquell paleta de 27 anys, exposa les condicions mínimes per posar fi a la vaga, que és readmissió de tots els vaguistes sense represàlies, augment de sou i jornada laboral de 8 hores.
Les van aconseguir totes?
Espera't, encara no s'ha acabat. Però l'Auto no volia acceptar els vaguistes en bloc, ell pretenia seleccionar-los. El comitè es va mantenir ferm, les reunions es van allargar un parell de dies. Mentrestant, a Madrid, Largo Caballero, Francisco Largo Caballero, que llavors era el secretari de l'executiva de l'UGT, va amenaçar Romanones que si en 24 hores...
No estava resolt,
el seu sindicat, l'UGT, declararia una vaga general a tot el país. Això perquè veis...
I això va venir de l'acomiadament de 5 persones.
Sí, de 5 persones. Finalment, el 18 de març, el gerent Lawton accepta totes les condicions. Hi ha fonts que diuen que Morote va ser molt hàbil i primer va parlar a soles amb en Milans del Bosc i després amb el Lawton.
No els va tenir tots dos junts.
No els va tenir tots dos junts. No? I llavors, el comitè de vaga, què va exigir? Va aconseguir la llibertat pels treballadors empresonats, recordem, al voltant de 3.000. Readmissió dels vaguistes sense cap mena represàlia. Pagament del sou la meitat de dies que havia durat la vaga i un augment de sou. Establiment de la jornada laboral de 8 hores, que sortiria per decret, em sembla, el mes d'abril d'aquell mateix any, i aixecament de l'estat de guerra. Total, els patrons i els obrers estampen la signatura en el document, i resumint, doncs, 45 dies de vaga que havien paralitzat el 70% de la indústria catalana. Com a pròleg, doncs, el dia 19 va haver lloc a les Arenes un gran míting en el qual van intervenir el Simó Piera, el Francisco Miranda, que era president del sindicat de tramviaires, que també eren molt, molt activistes, i Salvador Seguí, el noi del sucre, que era el secretari general de la Confederació Regional de Catalunya. potser com a final diríem que que el 22 de març encara hi havia 5 empresonats a causa de la vaga i que els sectors més radicals van crear un nou comitè de vaga que van convocar una vaga general que va durar fins al 7 d'abril, però que aquesta vegada
ja no
va suposar una derrota pels sindicalistes i que en els mesos següents es va començar a enrarir l'ambient i que una de les víctimes d'aquests anys del pistolerisme que esclaten l'any 19 va ser precisament en Salvador Seguí quan va ser després de sofrir diversos atemptats i passar dos anys a la Mola de Maó, dos anys, doncs el 10 de març de 1923 doncs, va ser finalment assassinat i que va ser també un enterrament multitud.
11 i 49 minuts, això no tornaria a passar mai més, eh? Una no, situació d'aquestes, un èxit sindical d'aquesta magnitud?
Sí, un altre tipus de vagues trobem als anys 30 quan la República, però és un altre tipus completament
però
diferent.
Però amb aquesta reacció en cadena per reivindicar
i aconseguir doncs, sobretot la jornada laboral de
8 hores. Ara, no ens imaginem 3.000 treballadors a Montjuïc confinats, Que aquesta escena ara...
I tots amb les cordades.
Amb les cordades, el 1919. Sí. Avui hem parlat del conflicte de la Canadenca, el que va marcar també un punt en la història, no només de Barcelona, sinó del fet sindicalista i laboral arreu. Roland, gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí un mes.